Aló.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Avui anem a un lloc que a mi personalment fa molt de temps que em tira, tinc moltes ganes d'anar-hi, el que passa és que bé, també s'ha de tenir temps i una mica de calorons, eh? Parlo de Grècia, Neus, avui ens portes fins a Grècia, per què?
Sí, perquè mira, ja fa temps això, no és una cosa nova, però últimament torna a parlar-se de la pugna que hi ha entre Atenes i Londres tot l'expoli de bona part de les peces que tenien el Partenon i que, bé, doncs, estan al British. Però vull anar una mica, com sempre, m'agrada explicar-vos una mica la història, no? Fer una miqueta de repàs de com hem arribat fins aquí, no? Què va passar? Per què? Si tu dius, mira, me'n vull anar a veure el Partenon, doncs me'n vaig a Atenes. Sí, però arribes allà i dius, ah, però li falta la meitat de la decoració. On he d'anar? A Londres. Ah, molt bé. I tu penses, això? Com pot ser això?
Això frustra una mica, eh?
Això frustra.
Jo quan vaig estar al Caire, a Egipte, també tres quarts del mateix. Hi havia coses que te les venien i que quan entraves a buscar-les, ah, no, són a Londres. Dius, home, quina gràcia, no?
Això passa quan també a Nova York, un altre lloc que tu vas al Metropolitan i de cop i volta veus coses que diu que totalment expoliades al seu moment i col·locades allà, no? I veus tota una reproducció d'un pati sencer i penses, ostres, aquest pati estava en un lloc, no? Aquest lloc ja no té pati perquè està aquí. Bé, Atenes fa dècades que exigeix el retorn a de totes aquestes peces a Gran Bretanya, i Gran Bretanya sempre s'hi ha negat en rotund, no? Com va començar el problema? Doncs ens hem de situar a la Grècia del 1801. En aquell moment Grècia formava part de l'Imperi Otomà i era un moment en el que també a Europa hi havia un interès per l'art clàssic, no? I es mirava, doncs cap allà. Llavors, què passa? Que, clar, amb el país, en aquell moment Grècia estava sota el domini turc, Thomas Bruce, que era l'ambaixador britànic, que era més conegut com Lord Elgin, li va costar poc obtenir el permís del sultà del moment per treure i importar-se cap a Londres algunes escultures que hi havia per allà, no? L'autorització no va ser perquè sí. L'autorització el sultà li va donar a canvi d'una elevada suma de diners que va pagar i, segons versions extraoficials, també a partir de suborns a diversos oficials turcs. De fet, l'ambaixador va trigar 18 mesos a reunir tota la fortuna que li demanava el cap en aquell moment, bé, surt el nom ara mateix, el sultà, en aquell moment per poder-se emportar aquelles escultures. Però bé, va reunir els diners, va subornar qui va fer falta, i finalment li van donar una autorització. Amb l'autorització en mà, Lord Elgin i els seus col·laboradors se'n van anar al Partenó i van començar a arrencar dels monuments tot tipus de frisos, bé, tot el que van trobar, i pràcticament el van despullar.
Però ho van arrencar literalment.
Literalment i de males maneres, a més, perquè l'extracció va ser una feina que no va ser de 3 dies, sinó que va durar del 1801 al 1804, durant 3 anys, pràcticament 4, es van anar traient les peces que van considerar que podien tenir un interès. Com que no tenia massa temps, i va veure que allò costaria, doncs no tenia miraments a l'hora de treure les peces i fins i tot en alguns casos va arribar a serrar per la meitat algunes de les peces perquè pesessin menys i fossin més fàcils de transportar.
O sigui, tenia la sensibilitat d'una castanya, aquest senyor.
Totalment. A més, el seu comportament i la manera de tractar aquesta història de la humanitat com era no va passar desapercebut tampoc a la seva època pels seus contemporanis, perquè, de fet, fins un cronista i viatger conegut anglès que es deia Edward Clarke, en un dels seus llibres critica precisament el tracte que van tenir els operaris d'Elgin per treure les coses i maltractar-les d'aquella manera. Però és que, a més, els danys que van causar els diferents bàrbares quan els traien no va quedar aquí, perquè, a més, durant el viatge, un dels vaixells que havia contractat el senyor Elgin, que es deia El Mentor, es va encallar en una de les costes del sud del Peloponès i van caure diverses caixes al mar, i es van quedar allà sota el mar durant 2 anys fins que les van recuperar i es van deteriorar, perquè, clar, amb la sal i tot el que hi havia, també, a més, part d'aquestes van quedar deteriorades, algunes d'elles, per haver caigut al mar i trigar 2 anys a recuperar-les. Total, al final del 1810, van arribar a Anglaterra 88 escultures, 15, són un tipus de... És que tinc el nom en castellà, però es diuen metopes, panells, 56 panells dels frisos que hi havien i 17 figures, tot que venia del Partenó, que, clar, evidentment, allà en van quedar 4 i al cabo. Els marbres, tot el que, totes aquestes obres, el senyor Elgin eren seves, és a dir, ell havia tingut el permís del sultà al seu moment i havia expoliat això no en nom de l'Imperi Britànic, sinó en el seu nom propi, eh? Suposo que l'ambaixador britànic va cobrar al seu moment una part de diners per poder facilitar aquesta transacció. Però el que va fer va ser aportar-los en un dipòsit de carbó que tenia per allà. Hi havia molta humitat, estem parlant també de Londres, de manera que també es va anar... bona part del seu estat es va anar, deteriorant. A partir d'aquí ell va començar unes converses amb el govern anglès per vendre'ls. Perquè llavors, on era aquí el negoci? Elgin volia agafar-ho i llavors vendre-ho al govern anglès perquè ho conservés en algun museu i treure'n diners. Ell va començar negociacions i van trigar 3 mesos perquè ell volia més diners del que li volien pagar. Finalment, va poder vendre les peces del 1816. Ell d'entrada demanava 73.000 lliures.
Estem parlant de l'època.
Estem parlant del 1816. El govern del moment va dir que això era excessiu, però com que aquest home tenia molts deutes, va acabar acceptant la contraoferta de 35.000, que ja de per si era una fortuna, però que era la meitat, una mica menys de la meitat del que ell demanava. Finalment, l'administració britànica les va adquirir i les va transferir al Museu Britànic per garantir la seva conservació. L'única condició que va imposar a la institució és que tota la col·lecció es mantingués intacta, eh? I que no la separessin, no agafessin ara uns quants anien a aquest museu, uns quants anien allà, no, tot havia d'anar junt i conservat en el Museu Britànic. Clar, l'operació no va tenir mai, evidentment, el vistiplau de tothom, ni molt menys. Clar, aquest gest britànic d'haver comprat això i haver-ho posat en el museu va arribar fins a la Cambra dels Comuns perquè, evidentment, hi havia gent que ho considerava que això era un expoli que al seu moment va fer aquest senyor. Per tant, Elgin tenia defensors, però també tenia detractors. Un dels seus grans detractors era el poeta anglès Lord Byron.
Ah.
Era un dels seus grans detractors i havia escrit molt sobre el que, bé, el que li havien fet a Grècia, no? Traient-li tota aquesta part del patrimoni. I llavors pensem, bé, i a Grècia? No es van enfadar a Grècia pel que va passar? La reacció no va ser tan immediata, com en el cas de Londres, que van sortir veus que no hi estaven d'acord. Perquè, bé, de tenir en compte que estava sota sobirania otomana, i llavors fins que el país no va aconseguir la independència l'any 1829, no van començar a alçar-se les veus de reclamació. En aquell moment estava sota un imperi que havia permès això, per tant allà ningú deia res. Però va ser molt més endavant, a partir del 1965, i sobretot quan es va instaurar la democràcia l'any 74, quan aquest expoli es va convertir en tema clau per tots els governs successius grecs que hi ha hagut. Ha sigut sempre un tema que hi ha sortit. Dintre els diferents governs que hi ha hagut, destaca Melina Mercuri, que ella va ser ministra de Cultura, sí, en diverses legislatures durant els anys 80 i 90, que ella va impulsar la declaració de la UNESCO perquè es declarés patrimoni universal i per poder restituir aquests marbres. I el 1983...
Clar, tot això els hi queia, a més a més.
Bueno, clar, queia
clar,
trossos.
Si no hi havia diners per conservar-ho, alguna declaració havien de prendre, no?
I llavors, clar, vam pensar, si ho protegim i se'ls declara patrimoni, també tindrem més força per demanar al Museu Britànic que ens torni aquesta part i puguem restituir una mica, no? 10 anys després, mira, un any abans de morir, va reclamar també ella un nou museu per l'Acròpolis i va convocar un concurs perquè es fes. Perquè, clar, un altre tema, després us explicaré les acusacions mútues entre Londres i Atenes. Londres, una de les coses que deien era: no teniu un lloc per conservar això. Nosaltres, clar, ho tenim conservat en el museu, està en totes les condicions que tocarien, hem fet tota una feina de restauració, si us ho portem, això es farà malbé, no? Ella va aconseguir fer aquest museu per poder acollir, en cas de tornada, aquesta preservació de tota aquesta part de la seva història. Què demanaven els grecs? Ells volien recuperar les peces, evidentment, perquè consideren que era símbol internacional i símbol de la cultura grega. Llavors, clar, ells consideren, i han considerat sempre, que el monument s'hauria de preservar de forma íntegra i no a trossos. Aquí veus un monument i la resta de coses que hi anaven, doncs ho has d'anar a veure a Londres, el que dèiem, no? Però, en canvi, què deien els britànics? Oh, va ser un contracte. Al seu moment es va firmar un contracte i, per tant, això era legal quan es va fer. I ara, si nosaltres cedim a tornar-vos això, tindrem una allau de reivindicacions similars, perquè no és l'únic que tenen allà. Tu deies de com vas anar a Egipte.
Sí, sí.
Si te'n vas al Museu Britànic, també veuràs la tira de coses d'Egipte que estan allà, i de tota, i de mil colònies on ells havien anat.
I allà ho veies reproduccions més aviat cutres, si em permeteu l'expressió, o bé directament buit. Clar que et quedaves amb una cara de dir, home, em sento com una mica enganyant, no?
Exacte.
Però
exacte.
Clar, no era culpa d'ells.
No, 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 al seu moment algú va permetre això, no? També és veritat que hem de dir que en aquests últims anys la percepció general sobre el dret dels països i antigues colònies a recuperar el patrimoni que era seu està prenent força, i això posa a vegades els museus una mica, bueno, com a mínim se'n parla, no, de tot plegat. Llavors, clar, que deia, durant molt de temps i encara actualment hi han hagut acusacions o arguments i contraarguments d'un i altre per no retornar aquestes peces a Atenes, no? Londres, per exemple, Londres sempre ha dit que si Laurel Guin no s'hagués endut aquests marbres, ho hauria fet Napoleó. I que quedar-se, i sí que s'haguessin quedat a Grècia, la pol·lució haguessin acabat amb ells. A la qual Atenes responia que el que va fer malbé aquests marbres va ser la humitat anglesa, i que la pol·lució és un problema recent contra el que s'està lluitant. A l'altre cantó, Londres deia que a l'època que es va dur aquesta adquisició, aquest expoli, no ho diu expoli ells, però que el Partenó estava pràcticament en ruïnes i que, per tant, en certa manera van anar a salvar una cosa que potser ja no s'hagués conservat. I Atenes diu que no estaven ruïnes per un descuit, sinó que per una explosió l'any 1687 entre la guerra entre venecians i turcs, que va afectar també el Partenó. Londres diu que la firma del sultà turc, que era l'autoritat del moment, és legal i que, per tant, aquí no hi ha res a dir. Atenes diu que el sultà era un conqueridor i que Grècia és la legítima propietària, i en aquell moment estava sota dominació i tampoc no podia rebel·lar-se de cap manera. Londres també diu el que us he comentat abans, que Grècia no pot garantir la preservació que té el British Museum i que allà té les instal·lacions adients. Atenes diu que el govern grec això ho va arreglar quan va obrir el 2009 aquest museu de l'Acròpolis que ara us explicava. Londres diu que la col·lecció de marbres, a més, s'ha de mantenir íntegra i com està, i que no pot donar unes quantes peces i quedar-se'n algunes, etc., que es va dir que es mantindria íntegra i íntegra es quedarà a Gran Bretanya. Atenes diu que el que s'ha de conservar és el Partenó, amb totes les coses íntegres.
O sigui, és un debat allà, permanent.
Permanent, permanent. I després Londres, l'altre argument que esgrimeix és que sí, això, que si hi hagués devolució, es crearia un precedent jurídic, al que s'acolliria milers de peticions similars i que això suposaria el desmantellament d'una bona part dels museus d'Europa i d'Estats Units, no només el seu. Atenes diu que es tracta d'un cas especial i que la col·lecció, com que a més està dividida en dos, perquè clar, una encara segueix en peu allà i té una part i la resta està a Gran Bretanya, que el que ells demanen, ells han jugat a un joc que és no demanem que ens el retorneu, sinó un préstec perpetu. Aquesta és la figura legal, un préstec perpetu, de manera que no desmantellem res, si algú altre reclama altres coses ja us espavilareu, però nosaltres demanem un préstec perpetu.
I un cop sigui aquí, ja veurem què passa. I els altres, que no són tontos, deuen dir, sí, home, ara
està,
va vinguent.
I aquí està la història. I s'havia parlat també, ara vaig llegir fa un temps, de l'opció de poder acabar amb això i amb altres situacions semblants fent rèpliques en 3D de les mateixes escultures, però clar, tornem al mateix, el valor de l'autèntic, d'allò que és, en aquell moment estava allà, això per molt que faci rèplica no deixa ser una rèplica. Però és una història que està aquí, que va començar el 1800, que estem al 2023 i que això no està acabat.
No,
i que
a
més la batalla continua, perquè Grècia no ha renunciat mai a demanar que li tornin. I Gran Bretanya ara per ara està tancada en files a no tornar res cap allà. Per tant, bé, és una història que
per
és
tant,
vigent.
La bona relació entre britànics i grecs, més enllà d'això, ara per ara és un dubte, no?
Clar.
Perquè clar, cada trobada que deuen tenir el tema deu sortir.
Aquest escull hi és, i aquest escull en els diferents governs grecs ha sortit.
Clar.
El fet de dir, bueno, i aquest, i de esto, i de mi libro,
Sí.
¿Cuándo hablamos? ¿Qué hay de mi libro?
¿Qué hay de lo mío?
Ah, exacte, doncs això encara hi és, bueno, sapigueu una mica la història en aquell moment, com va anar tot plegat, i que de moment no té solució.
Molt bé, doncs avui hem viatjat fins a Grècia i hem descobert com eren els britànics. De fet, ja ho sabíem, però en aquest cas continuen defensant una cosa que d'altra banda no és seva,
no.
Sinó que es van emportar en una nit de fosca, mai més ben dit.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet? A Tweeting te'ls configurem i te'ls deixem a punt per fer-los servir amb tots els complements que necessites. Carregadors, maletins, fundes, protectors de pantalla? Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.